Des d'aquí, la tertúlia de Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot, en el dia en què hem de comentar moltes coses, sobretot després que Pedro Sánchez ahir anunciés que Espanya reconeix de forma oficial l'estat de Palestina. En parlarem ara avui amb la Marta Mallarà. Què tal, Marta, com estàs?
Bé, vosaltres?
Bé, encantats de tenir-te aquí. Avui vens molt d'estiu, eh?
Sí, m'ha semblat que faria bon dia. Perquè ara el temps és tan variable.
Tots ens anem alliberant una mica. Pep Planelles, com estàs? Tot bé?
Molt bé. Molt bé.
Encantats que siguis aquí amb nosaltres.
Molt bé.
Joan Alvesa, què ens expliques?
Bé, mira, les reaccions són més lentes a l'armari encara. Encara?
Bueno, és que tampoc te'n pots refiar gaire. Cau un ruixat, baixa la temperatura i avall, eh? Tot bé?
Tot bé.
Avui parlarem d'un tema que em sembla que tu coneixes prou bé, que és el dels ascensors.
Bueno, millor pujar escales que això de fer exercici, no?
Hi haurà derrames, que diuen, a moltes escales o no?
Bé, suposo que s'han de posar al dia i has de fer les inspeccions i tot, que no sé si això és així o si és la burocràcia aquesta administrativa que ens tapa a tots cantons. Però bé, si és un tema de seguretat, suposo que s'ha de complir.
Ara fa exactament 24 hores Pedro Sánchez feia aquest anunci oficial reconeguent l'estat de Palestina per part d'Espanya, tal i com també han fet altres països com Noruega, sense anar més lluny. Escoltem a Pedro Sánchez.
Que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado.
Israel ja ha respost, acusa Sánchez de còmplice del genocidi jueu pel reconeixement de Palestina. El president palestí Mahmoud Abbas agraeix la decisió valenta i creu que demostra el consens internacional per aturar la guerra de Gaza. Marta, com ho veus?
Passo la paraula a polític.
Molt bé, doncs au, vinga, Joan.
Bueno, jo penso que és un pas necessari, que és una... Primer, no és una excepció, hi ha 146 països, i repassava països des que avui fan un altre paper. Argentina té reconegut l'estat de Palestina, Brasil té reconegut l'estat de Palestina, ara hi haurà Irlanda i Noruega, però Suècia també, Hongria, Polònia, molts països americans. Evidentment, els països importants en aquest món occidental, Canadà, Estats Units, França, Alemanya, no? Xina sí, Rússia també. Bueno, jo penso que és més que el fet del reconeixement, és la necessitat de que es pugui superar una situació que és molt difícil de superar, que no ho sé si és aquesta, pensar que els dos estats, que un ha d'anul·lar l'altre, que això del riu al mar l'entenguin uns d'una manera i els altres de l'altra, que si no es troba la manera que coexisteixin compartint un determinat territori aquestes dues realitats, que són dos estats, són dues maneres de pensar, dues maneres de viure, no hi haurà tranquil·litat ni per un cantó ni per l'altre. Hi havia aquest escriptor israelià, en Grossman, que deia això, no? Vull dir que si no... que ara és un tema de la por que domina les dues situacions, diguéssim, i que, per tant, s'ha d'anar cap aquí. Jo crec que és un crit en aquest sentit.
Pep.
Sí, jo, davant de... Clar, com veus tota aquesta... Com vas veient per la televisió, aquesta mena, no sé si és un genocidi o no, però que veus aquests atacs. Clar, jo vaig fer un... Ja fa dies vaig fer servir internet, que és la nostra salvació, i vaig posar per què Estats Units ha apoyat sempre des del principi a Israel. I els països aquests que has dit tu, Joan, els més importants, no reconeixen Palestina. I la resposta, esclar, la resposta torna a ser el problema de sempre, no? Primer, posava allà que Estats Units, Israel, li dona molta força. Israel és un país, té un exèrcit nuclear, té un exèrcit molt potent, té molts diners, molta capacitat. Segona, en Biden s'ha declarat sempre sionista. Es veu que els jueus, aquests lobbies que hi ha als Estats Units, han abocat quantitat de calés al Partit Demòcrata quan hi ha campanyes electorals. Es veu que això també ells ho valoren. I tercer, hi ha com una mena de vergonya de l'Holocaust que els Estats Units sempre han portat a sobre, de dir, home, com els que lideraven doncs, la guerra no van ser capaços d'evitar aquella mortandat tan terrible. No? Però esclar, quan veus que hi torna a haver aquests interessos econòmics i veus que, a més, Israel els hi compra totes les armes als Estats Units, que les fabrica, veus que hi ha aquest trust així tan fort, ja torna a ser aquella cosa que ara jo penso que en Sánchez, una vegada més, la meva opinió, ha demostrat ser un home molt hàbil, no sé si molt hàbil, perquè tot aquest relat amb en Biden i aquí s'està desfent una mica perquè la majoria de la gent normal veu això i no ho veu bé. Inclús als Estats Units sembla que és possible que li costi les eleccions amb en Biden aquest apoio que ha fet els israelites.
Jo veia una mica això, l'oportunisme, no? L'oportunisme també era de les eleccions europees i he pensat poder una mica més enllà de dir, ostres, és el moment, no?, que, de fer aquestes declaracions. I, per altra banda, bueno, jo penso que també és una mica de contradicció amb el tema de govern espanyol, de dir, si no tens arreglat ni el teu territori, no? Vull dir, com pots exposar-te així públicament? Però, bueno, més enllà d'això, no...
Quines conseqüències pot tenir, diguem-ne, per Europa? Ara estem a 4 dies de les eleccions europees. Una mesura d'aquest tipus, i tenint en compte que no hem de perdre de vista que els jueus tenen gran part del poder econòmic, diguem-ne, de tot el món, pot haver-hi algun tipus de conseqüència per la resta dels ciutadans?
A veure, jo... Sí que poden haver elements d'oportunisme, però estem davant d'unes eleccions europees. I amb aquestes eleccions europees una de les coses que s'està posant sobre la taula és el paper de la ultradreta amb les seves diferents maneres des de la Meloni, a Le Pen, com es situen. Ahir a l'Abascal va anar a Israel a entrevistar-se amb Netanyahu. Fa 2 dies en Milei, que s'ha declarat... Bueno, llavors, hi ha un tauler de joc que va més enllà de la situació i de l'oportunisme en un determinat país, en aquest cas a Espanya, diguéssim, no? Per tant, jo crec que és important que té la seva... que el camp de joc és aquest, diguéssim. Veure fins a quin punt les polítiques d'això del mal anomenat liberalisme, perquè no és liberalisme, és una altra cosa, diguéssim, em sembla que és tot el contrari, poden acabar dominant o tinguent un paper molt rellevant i decisiu en el panorama europeu. Jo crec que el debat és aquest, i jo crec que en aquest context, a part dels rèdits que pugui tenir a nivell d'un determinat país, és com es juga d'aquesta manera. Jo crec que per això respon aquí.
Pep?
Sí, és com dius, però sí. Però, a més, encara hi ha una cosa potser una mica més perillosa en tot aquest joc. Un altre dels motius que Estats Units aduïa per posar-se des del principi al costat d'Israel era que Rússia havia apoyat sempre a l'Iran, que és l'enemic natural és el que apoya Hamas i és l'enemic natural d'Israel. Llavors, clar, el fet de que ara Espanya es posicioni al costat de Palestina, a veure, si ho vas a mirar, tampoc és així, però si ho vas a mirar, entre cometes, en certa manera ens hem posat més al costat del grup d'en Putin, que en aquest moment tampoc és que sigui, que no en el grup d'Israel, que és el grup... Esclar, aquí al mig ara hi ha un lío tan gros que llavors has de saber navegar pel mig d'aquestes aigües i tal. Jo penso que per les eleccions europees en Sánchez amb això ha sigut hàbil, perquè jo crec que la majoria de la gent, que són els que hem d'anar a votar, home, veure com Israel va bombardejant, l'avisen de les Nacions Unides que no ho faci, que pari, continua bombardejant, dius, bueno, aquest tio s'ha de parar d'alguna manera, però per què no el para als Estats Units? Cony, que és el que em va fer anar a internet, per què no el para això als Estats Units? Cony, doncs per una sèrie d'interessos que és el que acaba passant al món. No?
Podem pagar els productes més cars, creieu? Tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna, que de cop i volta tot es va incrementar en certa manera, o no?
Probablement. Probablement, perquè la globalització ens porta tot això, però llavors també hi entra la picaresca de gent que aprofita, no?, la situació aquesta, política, econòmica, per justificar, no?, l'increment de preu. I és que...
Parlant d'increments de preus, els pagesos tornaran a tallar les carreteres. Atenció, perquè serà el proper dilluns. Tallaran tots els passos fronterers entre Espanya i França en una protesta que consideren que serà històrica. De fet, ho podeu veure, ho podeu seguir a través del Garrotxa Digital. Ha estat una de les notícies destacades d'aquests últims dies. Volen pressionar de cara a les eleccions europees per aconseguir una major seguretat alimentària. Escoltem l'Arnau Rubió. Ell és un dels membres de Revolta Pagesa, pagès de casa nostra, i que explicar els motius pels quals han decidit de nou dur a terme aquesta protesta que no té precedents.
Les nostres reivindicacions són major seguretat alimentària per tots aquells productes que ingressen a Europa i que s'haurien de regular mitjançant clàusules mirall i alhora millorar les lleis de cadena alimentària i aplicar lleis de preferència de productes locals. Eliminació dels impostos a l'energia utilitzada pels productors agraris, hidrocarburs, gas i electricitat, tal com gaudeixen altres sectors. Instem els governs espanyol i francès a iniciar negociacions per tal d'abordar les nostres demandes i trobar solucions satisfactòries. Creiem que el diàleg constructiu és fonamental per resoldre els problemes a què ens enfrontem i estem compromesos a col·laborar de manera proactiva en la cerca de solucions beneficioses per totes les parts.
Uns pagesos que, recordem-ho, en el cas concret de Catalunya havien aconseguit una sèrie d'acords i aquí pensa que eren mínims, altres que no estaven malament, però després es van convocar les eleccions i han tornat de nou a la casella de sortida. Ara, però, és el moment de les eleccions europees i amb aquest escenari a la vista els pagesos tornen a la càrrega, Marta.
Sí, perquè jo penso que la revolta pagesa és cíclica. Si tu mires la història, el 1932, devia ser la Segona República, quan la pagesia va recuperar les terres, va durar poc allò, malauradament, però durant tota l'època de transició, i diguem franquisme i transició, es van tornar els terratinents a recuperar totes les terres. I jo diria que la pagesia, el problema que té, és que és la falta de terres, o sigui que no és amo de les seves pròpies terres, no? Llavors això comporta, jo diria que és un problema històric de que hi ha la Unió Europea, fixa't que quan dona, segons la PAC, quan dona els ajuts als pagesos, dona a qui més terres té, afavorint, per tant, a tot aquell que actua com a gran monopoli, no? I, en canvi, la petita pagesia, que és la que es queixa, la que té aquesta duresa del seu dia a dia, perquè la pagesia no és bucòlica, com ens la podem imaginar, sinó que ell ho expressa molt bé, no? La necessitat aquesta de la burocràcia, dels combustibles, etcètera, etcètera, estan immersos, estan com trebats. I aquest és el gran problema, diria jo.
Pep?
Mira, jo aquest tema de la pagesia és un tema que l'he seguit molt perquè vaig estar un temps que vaig treballar en un servei d'estudis d'un banc i al meu departament estudiàvem sectors per veure si era convenient a quin sector el banc li interessava més donar crèdit, si era millor el tèxtil que el no sé què. I nosaltres fèiem estudis globals. En una època que val a dir que l'estadística era de 4 o 5 anys enrere i a vegades fer un estudi era una mica improvisat. Però em va quedar una història que jo m'estranya que aquí no s'ataqui aquest tema perquè és que els pagesos tenen tot l'arròs. Jo crec que el problema és que s'ha acabat un sistema que hi havia. Aquest sistema va néixer després de la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, l'any 45. Vaja, va sortir el mercat comú perquè van decidir a Europa que Europa es moria de gana, no hi havia aliments, i hi havia un problema amb la siderúrgia i la indústria del carbó a Alemanya i van decidir juntar-se 6 països perquè això no passés. I van decidir que no podia ser que França fes blat de moro i Bèlgica també i l'altre també i que ningú fes doncs una altra cosa que interessava. I llavors què van fer? Pues intervenir en l'agricultura i en altres sectors i van fer el mercat comú, els primers països que hi van haver, que, bueno, Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg, em sembla que eren Bèlgica i Països Baixos. I això va funcionar. Tothom sabia el que havia de fer i naturalment estava subvencionat, perquè es tractava de que cadascú fes el que havia de fer i si en aquell hi hagués interessat més una altra cosa, el subvencionaven. Això no va ser cap invent, això estava copiat d'un sistema que encara funciona als Estats Units, que el va crear en Roosevelt, el New Deal famós, el nou tractat, que després del crac del 29, els agricultors dels Estats Units estaven arruïnats i a més no hi havia menjar, hi havia escassès de tot. I van crear aquest sistema subvencionat i encara cap president dels Estats Units s'ha vist en cor de tocar-lo. perquè els pagesos estan superprotegits. Llavors dius, bueno, i aquí a Europa què ha passat que s'hagi espatllat tot? Perquè als Estats Units continuen, Califòrnia, Texas, aquests països agrícoles, continuen funcionant bé, relativament bé. A Europa què ha passat? Bueno, pues que al principi eren 6 països, i 6 països van fer el mercat comú, era fàcil d'organitzar i fàcil de fer. En aquest moment, no sé si són els 27, ja no sé quants som al mercat comú. A més, als Estats Units hi ha una sola direcció. El president dels Estats Units marca quan els interessa, foten arancels, si no volen cotxes, foten un arancel, el camp fan igual i eviten aquestes competències que hi ha aquí. A Europa què passa? Pues que no hi ha direcció. A Europa no hi ha, el president d'Europa no pinta res, França va pel seu costat, Alemanya va pel seu, Espanya anem pel nostre, sí que hi ha unes directrius més o menys generals, però s'ha perdut aquesta eficàcia que hi havia. Clar, llavors, resulta que aquí ara ens queixem de que venen fruita del Marroc i ve fruita de Sud-amèrica, bueno, és que aquí s'ha perseguit l'arancel zero, s'ha buscat aquest liberalisme, que tot funcioni, doncs als Estats Units no estan de collonades i quan veuen que hi ha algun problema i que arriben fruites d'un altre preu, doncs foten un arancel i queda molt més fructífer. Jo penso que a Europa en aquest moment el problema que hi ha a la pagesia és que aquest model que va sortir en 6 països després de la Guerra Mundial, jo crec que l'han de canviar o s'ha de dirigir. A més, a Europa hi ha molta més burocràcia que als Estats Units. És clar, tot plegat ha arribat un moment que s'ha col·lapsat. Però jo recordo d'aquell estudi, i he anat seguint una mica, i jo crec que el problema és que en aquest moment ningú dirigeix res. Jo tinc un company que té unes vinyes aquí per aquí a Sant Sadurní, i va arribar un moment que va preguntar a l'administració si era intel·ligent posar raïms negres, i no li van saber dir, i llavors si tu no saps el que has de cultivar, saps, no està dirigit.
Joan?
Sí, bé, segur, anant a una escala més petita, que segur que aquest marc que has definit està molt clar. Hi hauria el dubte de si la Unió Europea fos un mercat tancat, si això és viable no des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista social i d'equilibris, quan tenim països tercers, l'altre cantó del Mediterrani, que d'algú han de viure també, i que quan pensem que diem, hem de mirar que la gent no hagi de venir aquí, que no es pugui realitzar amb el seu propi país, i si no els hi comprem no sé què, malament rai. Però clar, llavors això entra, aquest seria un debat. L'altra qüestió, hi ha dos o tres aspectes que em sembla que a l'escala més petita de la pagesia més local, que segur que pateix d'aquest marginal, que són, que ho ha apuntat d'alguna manera, el tema de la cadena alimentària dels preus, diguéssim. Què passa quan el preu que se li paga al productor, sortia fa uns dies això, l'exemple, que la cooperativa, jo he de vendre la cooperativa X, que em paga tant, però després el producte, la poma, la pera, el préssec, val 3 vegades, 5 vegades o 10 vegades, diguéssim. Un altre és un tema de prestigi professional i de relleu generacional, diguéssim. En aquest moment és un sector que no està prestigiat, diguéssim, o que no està... I malgrat la revolta pagesa estigui encapçalada per gent jove, vol dir que també n'hi ha, però en general no hi ha relleu. Un dels problemes greus és que no hi ha relleu generacional assegurat, diguéssim. I l'altra qüestió, que sortim d'això, és que també quan parlem de l'agricultura hi ha com dos mons, allò, el petit agricultor, que segurament és molt representat per aquestes entitats, i després hi ha el gran productor, que és el que marca preus, que és el que això, que marca preus, que els preus estan marcats per les llotges del que sigui, diguéssim, tant de que sigui de la poma com del preu del porc o del preu del pinso, diguéssim, no? I aquests marquen el preu i aquests se'n surten, i aquests són els que segurament tenen més fàcil acudir a les subvencions de la PAC, perquè és veritat que deu que això afavoria les grans produccions, diguéssim. Per tant, tot això trontolla. Que no hi ha una línia clara, segurament, no? Vull dir que la reforma de la PAC, no sé si va amb el sentit correcte o no, i que després, bueno, és un sector que hauria d'estar pensat com qualsevol altre sector productiu. Per tant, que hauria de tenir la rentabilitat assegurada i les ajudes assegurades. Una mica aquests aspectes em semblen...
Bé, anem a les eleccions europees, veurem si aquest serà un dels temes que tractaran. Ara per ara sembla que no se'n parla massa, estem, diguem-ne, en altres batalles.
I has obert un meló interessant, perquè l'economia, igual que la política, a vegades és còmica, perquè depèn del que estàs defensant, ho defenses d'una manera o ho defenses d'una altra. Efectivament, els pagesos aquí estan molt indignats amb que arriben arriben maduixes del Marroc, quan haurien de ser de Huelva, per dir alguna cosa, i llavors quan parlem d'immigració, llavors diguem que perquè no vinguin tants immigrants, que l'ideal és donar-los que puguin organitzar-se a casa seva, i llavors quan ells s'organitzen amb maduixes, llavors els diguem que, saps? Vull dir que és un món...
O diguem que hem de produir a Huelva amb treballadors del Marroc que vinguin a treballar allà.
Exactament.
És una certa ironia tot plegat.
Jo sempre me'n recordo en Fabián Estapé, que quan donava classes, ens examinava oralment i feia aixecar dos tios al mig de la classe, i li deia, vostè ataqui'm amb Marx i el marxisme, que és horrorós, que és terrible, i faci-ho bé perquè si no s'ho suspendrà. I vostè li contesti i el defensi a mort. I defensi'l bé perquè si no s'ho suspendrà. Llavors, un s'aixecava, debatia tot en contra, perquè tot té coses en contra i coses a favor, i al final, si ho feien bé, provaven tots dos. Això és una mica el mateix. Si parlem d'immigració, és perfecte que fotin maduixes al Marroc. Si parlem de vendre fruit aquí, no ens va bé perquè llavors la venen més barato.
Sí.
El cas és que és de mal resoldre.
Molt mal resoldre,
Una cosa que sembla que és també fàcil resoldre és el tema dels ensurts amb els patinets. Heu tingut algun ensurt amb algun patinet, Marta?
Jo no, però sí que he estirat el braç a la meva mare quan l'acompanyo, perquè hi pateixo molt, de veritat. Els patinets em fan patir perquè, hòstia, van molt de pressa. Encara ara quan he arribat aquí, a la televisió, doncs, i arribava el d'esports, que no recordo com es diu.
Sí,
en Guillem. En Guillem fins a la porta amb el patinet.
Dins de l'ascensor s'ha posat.
A dormir en l'ascensor i tot, veus?
Treballs que tenim per amagar llavors aquests patinets. Bé, els patinets elèctrics hauran de registrar-se i tenir una assegurança obligatòria. És notícia d'última hora. La DGT argumenta que la decisió del Consell de Ministres equipara Espanya a altres països europeus i ciutats com Barcelona ja celebren la mesura. De fet, la utilització dels patinets és d'aquelles coses que s'ha hagut de regular perquè diguem-ne que ha aparegut amb una facilitat i sobretot des que són elèctrics encara més. Com valoreu que hagin de tenir una assegurança obligatòria i una matrícula?
Jo ho veig claríssim, em sembla que...
És la solució als problemes, diguem.
No, però és començar a regular una cosa que ha aparegut així una mica sense saber com i que, evidentment, un vehicle elèctric que ja té una certa dimensió, que va a tota pastilla i que, bueno, doncs ha de tenir una identificació. A vegades em fa pensar, no sé si ho recordeu, de les bicicletes que tenim, aquelles plaques d'alumini.
Sí, és veritat, allò de què se n'ha fet?
Bé, va desaparèixer.
Ha desaparegut.
Però aquelles plaques les havies de portar sempre?
Sí, i a portar lligada a la bicicleta amb un ferro. Però bé, el patinet és una màquina perillosa, diguéssim, no?
Sí, tant.
És el mateix que la bicicleta? Jo crec que no. Vull dir, la bicicleta requereix una...
És com una moto, un patinet.
És com una moto, no? Vull dir... i per tant està regulat i el curiós és que mirant ahir la notícia que he vist que tampoc estaven regulades i que entra en el mateix paquet màquines industrials i vehicles agrícoles, diguéssim. Que tothom tingui una identificació i tingui una assegurança em sembla que és un primer pas, no és la solució però és un primer pas.
Un altre perill que hi ha amb aquestes màquines que dius, quantes vegades supermercats, empreses, veus una persona dalt d'un toro, una carretilla lavadora, per la carretera perquè ha anat a buscar i torna, i que no té seguro normalment aquesta carretilla, si t'atropella. Però jo, a més, aprofitaria encara una altra cosa. La matrícula, els hi posaria una matrícula ben grossa, i aprofitant les càmeres que hi ha pels establiments del Michelot i tal, tots aquests que van en contradirecció i que passen amunt i passen avall i que et venen de cara, et venen de costat, posar un ordre i seria una manera de poder-los avisar, no? O multar, o dir, escolti, vostè va en contradirecció, perquè ara no hi ha manera d'identificar-los.
Ara se m'ha acudit una cosa, digues.
El que volia dir és que en el moment en què hi va haver aquí a Olot la controvèrsia aquella dels patinets i bicicletes i que s'ha tret del mig d'Olot d'alguna manera, que jo vaig ser molt reàcia perquè he deixat la bicicleta a casa, he acabat deixant la bicicleta. Era d'aquelles que corria tot Olot i tu, Pep, ja ho saps, amb bicicleta, amunt i avall, comprant, aparcant, no sé què. Però esclar, ara arriba un moment que ja no sé pas quins horaris ni quan hi puc anar-hi i per tant he deixat d'anar amb bicicleta. Llavors, en aquell moment jo penso que es va posar en el mateix sac un vehicle que és molt diferent d'un altre i que per tant aquí va haver, jo tant que m'agraden les ciutats en què hi ha bicicletes perquè dona doncs, com una certa, diguem-ne, pau, que, bueno, que és un vehicle maco d'allò, que pots anar-hi mainada i tot plegat, i en canvi es va posar en el mateix sac i es va treure la, del mar, de dintre de la ciutat. No?
És a dir, per tu la mesura va generar l'efecte contrari.
Exacte. Sí, o sigui, ara vaig a peu, i cosa que jo no puc portar pesos i m'anava molt bé perquè carregava la cistella, carregava això, i anava fent la volta i per tot arreu, i aparcava bé. I ara, esclar, vull dir, ja no sé tampoc quines hores puc sortir, quines hores, perquè he sortit a totes hores, eh? I en canvi vull dir que sí. M'ha tret aquesta
cosa. Tens raó, això aquí quan va sortir en una tertúlia que jo vaig estar, jo això també, jo vaig dir, això de prohibir la bicicleta, la bicicleta quasi és prohibir un bastó,
sí.
Quasi
sí,
és un que sí. Diguessis ara no es pot anar amb bastó, que una bicicleta és inofensiva, sí, sí. Així aparentment, no?
I en canvi te la treus de mig de la ciutat i has d'anar per fora, i quan passes a Mulleres amb tot aquell trànsit, dius, hòstia, és per aquí que he de passar amb bicicleta? Sí, sí. I llavors acabes poder pujar a la vorera, que és ample,
sí, sí.
Però vull dir
raó.
Que no s'ha fet una bona feina amb aquest tema. I jo torno a reclamar l'ús de la bicicleta.
Jo deia que se m'havia acudit una cosa, agafant el fil del que tu comentaves, d'anar en contradirecció. Està molt bé que la DGT ara obligui a registrar-se i a tenir una matrícula obligatòria, però potser els usuaris del patinet també haurien d'anar a una mini autoescola per aprendre les normes bàsiques de circulació, perquè clar, anar en contradirecció en un carrer que posa direcció prohibida és vulnerar, diguem-ne, una norma, no? De la mateixa manera que per agafar una moto has de tenir coneixements mínims, doncs, potser per agafar un patinet també, no?
Sí.
Com ho veieu?
La llàstima és que s'hagi de regular tot, acabat regulant tot i acabant posant normatives amb tot, perquè no tenim el sentit comú d'utilitzar aquella eina bé. Aquest és el trist, no? Vull dir, és com a les escoles i instituts que ho has d'anar prohibint tot perquè hi ha un col·lectiu doncs, que no en fa un ús adequat. I abans que la prohibició seria qüestió poder ser d'una educació amb...
El problema aquest... és que el naixement del patinet, com deia en Joan, ha sigut un boom, una cosa que ha sobtada, que ha sortit així, i va sortir sense normes. I la gent va entendre que amb el patinet podies anar per on volies. I és que ara vas pel carrer de Sant Rafel, et venen de cara, et venen de darrere, et venen del costat,
sí.
I és que això potser s'hauria de... Ara és difícil quan ja està una mica sobredimensionat, arreglar-ho, però s'hauria d'intentar, sí.
Joan.
No, a mi pensava també la necessitat de regular. Per exemple, ara està prohibit que els patinets es puguin portar en transport públic. Segurament per falta de regulació, pel tema de les bateries,
que
per tant, suposo que hi haurà un moment que les bateries seran segures i tenia bastanta lògica que poguessis anar amb el transport públic, amb el patinet plegat, i després poguessis desplaçar-te al lloc de treball amb civisme. Per tant, tot això, a vegades les coses van molt més de pressa que la societat. I ja estic d'acord que l'excés de regulació, però hi ha una part hauria de formar part de l'educació, el sentit comú, diguéssim, però hi ha una part, per exemple, aquesta de la seguretat que ha d'estar regulada i ha d'estar normalitzada i que hauria de ser un vehicle que té les seves avantatges, però quan entra en conflicte amb el més feble, que serà la bicicleta, i després que se'n va el vianant, no té cap sentit, per tant, és clar.
Sou dels que consumiu productes bio?
Bueno, ara que ho dius, els iogurts són bio, tot és bio ara. Tot és, els ous són zero, sé que hi ha un zero, és que, i tot, hòstia, jo no
hi tinc gaire fer. Què vol dir un ou zero, que no hi ha res
sí, dintre? Sí, jo no ho sabia, això. Un dia vaig agafar un ou a casa i vaig veure que hi havia un zero marcat allà amb un tampó. Dic, què cony és això? I són ous bio, bueno, bio, en fi, no sé, no taquen la capa d'ozó per dir alguna cosa.
Joan, tu sí que fas cara de ser un home bio, no?
No.
Que mires etiquetes, sí, Joan, o no?
No, ara miro de proximitat, diguéssim, allò, i perquè estem amb això a l'Artiga i tot plegat, doncs si mires la proximitat, la color, però bio no.
I tu, Marta?
Jo sí que solo mirar etiquetes i intento que això, que no hi hagi massa greixos, que no sé què. I llavors ja sé per on vas, perquè... perquè ja em sé la pregunta, però hi ha molta picaresca,
Diem això perquè la Unió Europea s'ha hagut de posar amb el tema de les etiquetes bio, farà una ofensiva contra el blanqueig ecològic. Aprovarà una nova normativa que en aquest cas exigeix a les empreses que qualsevol afirmació ambiental que facin haurà d'estar prèviament documentada i certificada, perquè com comenta la Marta, hi ha molta picaresca al voltant del bio, no?
Sí, sí, sí. A veure, tot allò que... Jo penso que està molt bé que hi haguessin auditories, que qualsevol producte passés una auditoria abans de posar tot, tot, perquè ara cada vegada més el consumidor és més conscient del que agafa, i veus la gent allà al supermercat realment llegint-se etiquetes i veient què porta i tot això, cosa que no havíem fet abans, no? Vull dir que hi havia menys productes potser en el mercat, però ara com que la gent també té intoleràncies i tot plegat, doncs, esclar, evidentment mira els ingredients i tal. Llavors, clar, és molt fotut que et pensis que t'estàs, que pagues un preu per una cosa bio i que no ho sigui, no? Mm. És això.
Sí. Això és,
home, tu que
és...
mires els ous.
No, no, bueno, no, jo això va ser per casualitat, perquè tampoc no, no diré. Però tenia un company aquí a Olot que va decidir posar uns pollastres d'una d'això especial, totalment ecològics, que menjaven, no sé si menjaven tres plats cada dia, però tot, tot el camp, tot d'això i tal. I va plegar de fer-ho, perquè és que allò que parlem de la burocràcia una altra vegada, sí que hi ha intents de control d'això, perquè aquest el va martiritzar molt a base doncs, de demanar-li constantment, havia d'estar demostrant les hores que estava aquí, com ho feien, com, quin seguiment tenien, perquè llavors aquests pollastres es venen més cars, es venien llavors més cars. Clar, una mica de control sí que hi deu ser, el que passa és aquestes grans empreses que fabriquen, que fabriquen aquests, aquests aliments, que tots són bios i tots... En... Bueno, això és una mica com les cases de matalassos que fora sempre veus 50% de descompte. Dius, bueno, escolta, aquí hi ha alguna cosa que no,
no,
perquè tot l'any 50% de descompte, ja veus que no.
No, i una mica la, crec que hi ha aquesta doble via, el producte ecològic, que és això, que garanteix que realment els controlen moltíssim, des dels pollastres que deies, els formatges de no sé què.
Sí.
Jo, abans he dit que no mirava etiquetes, aquesta sí que la miro. El que no me crec, és, el que no me miro tant és això, el producte que va bé pel... el iogurt que pots menjar... una costella de porc i després et veus un bio i quedes allò, el colesterol queda... No? El que les aigües del Pirineu són...
Purificants.
Sí, llavors aquí jo crec que és, ha estat, o és encara un tema de màrqueting, diguéssim, i que estaria bé que el màrqueting es posés el seu... respongués a la realitat, diguéssim.
Però si us pregunteu des de casa què és el que no es podrà fer a partir d'ara, és a dir, sobretot en matèria d'etiquetatge, què és el que no hauríem de veure, doncs bé, la nova directiva prohibirà les al·legacions massa generals, com ara producte verd, producte ecològic, bo per la natura, respectuós amb el clima, perquè diuen que suggereixen un comportament mediambiental excel·lent per part de l'empresa que s'hauria de demostrar prèviament. De fet, la llei posa alguns exemples, com ara l'afirmació envàs respectuós amb el clima. Diu una afirmació genèrica que s'hauria de substituir, atenció, per al 100% de l'energia utilitzada per produir aquests envasos procedeix de fonts renovables, que jo penso llavors el tetrabric haurà de ser no sé de quines mides per ficar tot això. Diu molt més específic i, per tant, veraç. Tampoc estaran permeses les afirmacions vinculades amb la neutralitat climàtica o en carboni d'un producte si no estan sustentades per compromisos clars de l'empresa recollits, diu la norma, en un pla d'execució realista i dotat amb els recursos necessaris. Per tant, doncs, diguem-ne que s'hauran d'esforçar més amb la informació. Veurem què tal va el tema.
S'hauran de condensar-ho, com deies tu, però a veure, sí que és important que no ens vengui que un envàs de plàstic, doncs, si realment està fet de producte reciclat, que sigui real, i si no, doncs tots sabem que allò és difícilment compatible amb la natura, diguéssim.
I com diu en Joan, proximitat. Si mengem iogurts, que siguin de la Fageda, cony.
Per cert, ja que parlem d'inspeccions, En el cas dels ascensors, Joan, tu que vens del món de l'arquitectura, es cuiden prou?
Té molts vessants l'arquitectura i els ascensors no és que sigui la meva especialitat, diguéssim.
No, ho dic perquè...
Cases petitones.
Però bueno. Ho dic perquè ara també sembla que volen posar incidència en el tema dels ascensors, no?
Bueno, jo crec que els ascensors estan molt controlats històricament, eh? Que històricament i del dia a dia, diguéssim, des d'aquells ascensors que veiem a les cases de l'Eixample a Barcelona, aquelles portes tan de ballesta, tan maques, diguéssim, per tant, té molts riscos, evidentment, vull dir, i per tant, han de passar unes inspeccions periòdiques, i jo crec que ara el que es farà és un ho desconec, però es farà un grau més amb aquest, però jo crec que és una part vinculada a la construcció i als edificis amb alçada que està supercontrolada. I això, com pensem edificis de molta alçada, jo crec que la tecnologia que hi ha darrere els ascensors és brutal. Vull dir, no... Per tant, és lògic que estigui...
És un mal de cap per les comunitats de veïns, l'ascensor, habitualment?
Bé, jo crec que deu ser el mateix mal de cap que si tens una piscina comunitària, que si tens la neteja de l'escala, que si tens... És a dir, qualsevol servei comunitari, el mal de cap és que genera uns costos de manteniment i que això repercuteix, esclar que sí.
Pep.
Bé, jo no... És un tema que he vist a simple vista. Tots els ascensors que jo sol agafar, veig que hi ha una placa sempre, que hi ha un professional que ho cuida i que si quedes parat tens que trucar un timbre i vull dir que tal com diu en Joan està molt controlat. Jo, accidents amb ascensors, tampoc sents a parlar-ne. Ascensors que s'espatllen i que et quedes penjat a dins un temps, però accidents, allò que un ascensor cai, no és una... Vull dir que, no ho sé, això suposo que deu ser un ànim dels ascensors més vells que es vagi modernitzant. Abans anaven amb aquella politxa dalt, que ara ja van...
Sí,
ja van d'una altra manera.
Jo no entenc que la notícia vagi només pels més vells, eh? I aquí inclouen tots els ascensors.
Inclouen tots, i no s'entén massa.
Jo estic pensant, per exemple, a casa que sí que tenim ascensor, perquè és una casa pràcticament familiar, que som 10 persones, i que, esclar, jo moltes vegades he dit que el manteniment és molt car d'un ascensor. I dius, ostres, no és el mateix per una comunitat de veïns que poden ser, doncs, jo què sé, 20 persones, o més, pràcticament, no? Vull dir que hi ha pisos molt...
Jo el que sé que hi havia una millora amb els ascensors, que no sé per què no el van fer obligatori, jo sé que hi ha ascensors que si es paren, hasta si se'n va la llum, baixen suaument, molt a poc, i arriben a la planta baixa i tu surts. I això ho trobo fonamental, perquè quedar-te tancat dins un ascensor, que tots ens hi hem quedat alguna vegada, provoca un cert nerviosisme, no? Llavors, que hi hagi aquesta possibilitat i que no s'apliqui, que deu ser un tema econòmic, suposo, perquè, home, això ho vaig trobar, ho trobo que un escape molt correcte, no?
Bàsicament, la propera inspecció ordinària, heu de saber que segurament us posaran ja, diguem-ne, sobre la taula les obres d'actualització que heu de fer en el vostre ascensor i us donaran un termini per tal que les dugueu a terme. Una cosa que, d'altra banda, moltes vegades ja ens advertien, no?, quan venien a fer la inspecció. El que passa és que si ara s'obliga a que aquests treballs es duguin a terme, aquí és quan moltes comunitats de veïns s'hauran de rascar la butxaca. Teniu la sensació que, en general, els parcs d'ascensors dels edificis, diguem-ne, són generalment vells o les comunitats s'han anat posant les piles? Tu parlaves del que costa el manteniment d'un ascensor, no? S'ha deixat una mica tot això? És a dir, si va passar les revisions ja va bé?
Jo no voldria opinar perquè semblaria que hi entengui i no hi entenc. I llavors...
No, les cases petites no.
No ho sé, perquè no ho desconec. Ho desconec amb aquest nivell de precisió que demanes.
Com ho veieu?
Jo que em va sobtar va ser quan diu que en una reunió de, per exemple, 20 propietaris, si només assisteixen 8 a la reunió, doncs que la decisió amb 5 opinin que sí i 3 que no, ja es tira endavant, saps? Vull dir que en les comunitats de veïns aquestes, que tan grans, i allò hi pot haver-hi, debats allà...
És que això era un problema molt gran, perquè quan volies posar un ascensor en un bloc de 5 pisos, el de la planta baixa no volia pagar.
Exacte, no volia pagar, exactament.
I també millores la finca, encara que tu no la fas servir. Vull dir que llavors es va
legislar una mica. Però ja havia estat un nido de controvèrsia, perquè els de primer i segon segona planta, deien, jo, escolta'm, per mi l'ascensor com si no hi fos, no?
Sí, sí, sí.
I llavors, bueno, ni tan sols transmetien el fraccionament, allò de dir, bueno, doncs, pagaran menys proporcionalment i tot plegat, no, tothom.
Sí.
I bueno, ara quan dius, bueno, una comunitat és això, no?, que hi ha... Encara que no existeixin la gent, s'opinarà i es dirà...
No, a mi em sembla bé, no?
O sigui, sobretot si vius a dalt de tot, fantàstic,
sí.
No?
No, però, dèiem, bueno, si no, però hi ha d'haver algun sistema, perquè si no trobes un veí que
sí,
diu sí. Que no sempre i no faria res.
Bloquejava, sí, sí.
Bloquejava sí, tot, sí. Vull dir, això no pot ser.
Bé, heu de saber que si marxeu a l'estranger i esteu a l'atur i marxeu a l'estranger més de 15 dies, podeu perdre la prestació. Jo no sé si això ho sabíeu. Ho sabíeu, això, no?
Es coneixia. Mm.
A una sentència obliga un ciutadà a tornar 3 anys de la prestació rebuda, eh? Poca broma, eh? Creieu que hi ha gent que aprofita l'atur per marxar, diguem-ne, i per anar-se'n de vacances?
Bueno, és que tampoc, no sé com dir-te, tampoc veig que facin, si un està a l'atur i no treballa, i té, bueno, si se'n va i vius al lot i te'n vas a Perpinyà, si tens que demanar permís perquè te'n vas a Perpinyà, si no ho sé, no sabria què dir-te, vull dir, home, en teoria és per no que no hi hagi abusos, no? Que el que està a l'atur pues, realment estigui buscant feina i que estigui aquí i no que se'n vagi fora a l'estranger, no? Però 15 dies, per anar-te'n 15 dies, també trobo que és una mica exagerat, però si la llei ho diu així, ho diu així.
Li reclamen 16.000 euros, eh?
Abans estava 90 dies, em sembla.
Sí, no ho sé.
Abans,
sí.
El...
Sí, home, 90 dies sí que té una lògica.
Sí.
Un senyor que està a l'atur se'n va 90 dies, sí, aquest tio no busca feina ni fa res. Però 15 dies, un tio que se'n va 15 dies a l'estranger, que l'estranger pot ser a 30 quilòmetres. Vull dir, ostres,
o
em trobo
que
una mica...
Familiars, així,
o
pensar...
que tinguis familiars, sí, 15 però... dies. Sí, ho trobo una mica... I això que diuen has de demanar un permís, hi ha molta gent que no sap com es fa per demanar un permís. Vull dir, és que et foten això dels papers, és complicat, eh? Envio telemàticament. Bueno, escolti, ja vaig a saber com es fa això, jo no. És complicat.
Joan.
Sí, en tot cas la notícia no hauria de ser que el tribunal obliga la notícia, hauria de ser que hi ha una llei que diu que t'obliga, diguéssim. El tribunal ho ha fet, deu haver fet la seva funció.
Ha arribat al Suprem, això, eh?
Sí. Per
aquesta casuística.
Sí. Probablement sí que en un moment actual, 15 dies, potser és un termini curt, que el tema és que s'ha de comunicar, no crec que si s'ha de demanar un permís o s'ha de comunicar. Mm. Bueno, suposo que es va fer en el seu moment per evitar abusos, no?
Sí.
És veritat que 15 dies...
Sí. És un 15 dies jo trobo que és curt.
I suposo que el que es volia, devia ser allò que l'objectiu teòric és que puguis buscar feina. I se'n vas això, dos mesos, tres mesos, una altra història.
Clar,
Per tant, això topa amb aquelles persones que diuen, bueno, ara jo m'he quedat sense feina, necessito un període de... per refer-me, diguem-ne, o per retrobar-me i, no sé, faig un viatge on sigui.
No,
aquestes persones que fan això, diguem-ne, s'exposen a perdre
l'atur? No, te'n vas sapient-ho, aquesta notícia va bé, perquè ara sabent-ho, pues, has d'anar a l'oficina d'atur i dir, escolti, me'n vaig 3 setmanes de viatge, ho vaig a veure uns familiars meus. Ho has de comunicar, no et diu que no ho puguis fer.
Ho has de comunicar, però també, diguem-ne, ho han de veure amb bons ulls, no?, el motiu pel qual
no,
ho fas, o no?
Si vas a l'oficina d'atur, prendran nota i es quedaran tan amples.
Jo vaig entendre que no, que havies de dir que marxaves per 15 dies, no?
Que el que no pot ser és dir, me'n vaig un any, i ja tornaré a venir cobrant de l'atur, bueno, ja es veu que un temps llarg no pot ser.
I el tema de l'atur és una situació que la societat, amb el seu conjunt, ha creat perquè es resolguin situacions complexes, diguéssim, que no trobes feina, no sé què. Evidentment, el que plantejaves tu pot ser una d'aquestes maneres, dir, tinc l'atur, me'n vaig, però suposo que no seria
amb
aquesta
la filosofia inicial, no?
La filosofia de l'atur. Perquè si fos aquesta, segurament molta gent que tot la qüestiona, vull dir, sents debats, que en canvi penso que és una conquesta del món treballador important, doncs que també s'ha d'exercir amb responsabilitat. I no són unes vacances pagades, és una altra cosa.
Per tant, no tothom entén aquesta filosofia inicial, no? Del que és l'atur, és a dir,
per això l'he dit,
és un espai per trobar feina.
No són unes vacances pagades, jo entenc que és una altra cosa, diguéssim, no?
I la gent ho entén diferent, creieu?
Jo, la notícia aquesta, que no desconeixia que fossin 15 dies, jo també em pensava que era més temps, la notícia aquesta jo crec que l'única cosa que servirà és perquè la gent que s'hi trob, doncs d'ara endavant doncs ho faci. Tampoc costa tant, vas a l'oficina d'atur i vas allà i dius, escolti, me'n vaig 15 dies i em prenen nota i ja està. Ho trobo una mica absurd, la veritat, eh? 15 dies trobo que no. 15 dies no és res.
Per tant, te'n vas de vacances amb la família i també ho has de comunicar?
Sí, clar. Bueno, aquí dius si te'n vas del país, eh?
Si te'n vas del país, sí, sí.
Cuidado, eh? Si te'n vas a... Clar.
Però clar, és el que tu deies, eh? Nosaltres podem marxar del país...
Home, nosaltres aquí a Olot amb això ho tenim molt fàcil, doncs, en 15 dies a l'estranger.
Aquesta filosofia de l'atur, Marta, estàs d'acord amb en Joan, que a vegades no està del tot ben entesa?
Jo crec que no, que... Hòstia, jo és que estic pensant en l'atur i jo hi estaria molt malament, molt incòmode. Molt incòmode, i suposo que gent com jo, que ja ha passat, també diria el mateix, diu, ostres, i probablement que també hi hauria la persona en què viu de temporades d'atur, no sé com dir-ho. Tornem a estar amb allò de la responsabilitat personal, de la càrrega que tu portis, dels valors i de tot plegat. Però vull dir que sí que s'ha de mirar des d'una perspectiva respectuosa, no?
Molt bé, doncs escolteu, avui no em renyareu perquè hem tractat tots els temes que teníem en el guió, que és un dels retrets que sempre em feien els convidats.
Vol dir que ens hem portat bé, ens hem portat bé.
Ens hem moderat.
No, escolta, vol dir que jo també he fet els deures, que no he allargat els temes més del compte. Joan Alvesa, Marta Mallarac, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A tu.
Pep Planelles, també gràcies per ser aquí. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora, ja sabeu que tenim un número de WhatsApp, que és el 682-900-600, on podeu deixar els vostres comentaris. Gràcies per seguir-nos.